Fonemes i cordes, amb Carme Martín de la Torre.
Hola, sóc la Carme, de Fonemes i cordes. Avui tindrem un invitat especial gràcies a una de les companyes de la ràdio que em va explicar el que feia el Queco Pujol i em va semblar molt interessant. Aquí us presento Queco Pujol, director de corals, cantant. Hola, Queco, et pots explicar una mica més què fas, qui ets?
A veure, fonamentalment sóc músic, sóc pianista, bueno, toco el piano, toco la guitarra, canto, una miqueta de percussió també, sóc compositor també, productor musical i, entre altres coses, també sóc escriptor de teatre, també escric teatre musical, he fet diverses obres de teatre musical, guions, dirigir també als actors, també faig música per altres amics o altres companyies de teatre que fan, bueno, pues fan musicals i els hi faig la música i la lletra de les cançons en català. Què més? També faig doblatge de pel·lícules, d'animació infantil, també tot el que és la part musical, doblatge musical. I a part de tot això, què més faig? Tinc les corals aquestes de gospel, tinc quatre corals, una de Sant Celoni aquí els dilluns, els dimarts a Vallgorguina, els dimecres a Granollers tinc un parell. I a part d'això, què més faig? També sóc coach, format en coaching i en programació neurolingüística. Ara estic just acabant el Master Practitioner, també faig això. I em dedico també als joves, a fer coaching i PNL per joves. Tenim també amb una altra sòcia, una empresa, una web que es diu Jove Tu Saps, i a través d'això doncs, anem acompanyant a joves amb el seu camí, l'arte de vivir i aprender a ser feliç en la vida.
Vale, pues, dintre de tot el que fas, penso que hi ha molt, 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 molt apartat que és de veu, veu, de parla. Llavors, una sí que ens agradaria, que per això t'hem convidat, que dintre de tot el que fas, que ens expliquessis una com cantant, com professional de la veu, com fas, perquè jo puc fer una explicació molt teòrica de com es treballa la veu, com fas per no castigar-te la veu. I una altra, com professor i director de corals, com fas perquè la gent que està amb tu, que molts no són professionals, que no es castiguin la veu. Llavors, com vulguis, jo t'aniré preguntant si no t'importa.
Sí, fantàstic. Vale. Si em vas preguntar millor, perquè sóc una mica perillós, la Gemma ja ho sap, que em poso a parlar i puc estar aquí fins... Bueno,
doncs primer com cantant, o sigui...
A veure, el tema de la música. I jo ens vam trobar de molt petitets. En el meu cas, jo tot ho he estudiat pel meu compte. Jo sóc un músic autodidacte. Jo vaig aprendre a cantar sol, vaig aprendre a tocar els instruments sol, no vaig anar a cap escola. De més gran sí que vaig estudiar alguna cosa d'harmonia, sí que vaig estudiar més piano amb alguns professors concrets que m'interessava estudiar amb ells, com el Pol Ortí, per exemple, que és un gran pianista. També vaig estudiar alguna d'harmonia amb el taller de músics i una mica de llenguatge musical i tal, però bueno, això ja va ser ja de gran, per dir-ho d'alguna manera, no? Llavors, doncs clar, la meva experiència realment amb la música i amb la veu concretament, que és el que em preguntes, ha estat un prueba-error.
Bueno, pues...
És a dir, llavors, jo no he estudiat veu, en el sentit de que no he estudiat com cantar o tal, sinó que és una cosa que, com tot en aquest sentit de la música i tal, ho he anat fent d'una manera autodidacta. Llavors jo em vaig trobar en un moment a Mallorca, que vaig viure 5 anys, i jo havia de cantar cada dia. Bueno, vam muntar el primer grup que vam tenir, que érem un duo, i anàvem a tocar als hotels, d'alemanys i tot això, i d'anglesos i de, bueno, en fi, de tota la gent que hi anava per allà, i tocàvem cada dia, 3 hores, de dilluns a diumenge, no? I quan vam muntar el grup érem un guitarrista i jo, i clar, ens vam mirar així a la cara, als ulls, i vam dir, bueno, qui em va cantar? I ell em va dir, no, tu, canta tu, canta tu. I jo, bueno, cantar, bueno, jo havia cantat allò a casa meva, però bueno, no... Saps? O sigui, va ser una mica una encerrona. Clar, ara si em sentissin, no, els que ens van contractar inicialment fliparien, no? Però ho feien bé, era molt correcte, no? De fet, si no haguéssim tornat, no? I em vaig trobar que havia de cantar, i havia de cantar un repertori de 3 hores de música internacional, perquè, doncs, bueno, mira, teníem aquesta sort de poder cantar més o menys almenys la música que ens agradava, perquè amb això, doncs, tot ajuda, no? I clar, inicialment, doncs, què passava? Doncs que els primers dies o la primera setmana, doncs clar, cantaves i et quedaves afònic.
Exacte,
perquè ni col·locaves la veu, ni, clar, no en sabies res, t'ho tiraves i, bueno, és el que Dios quiera, no? I què va passar? Doncs que amb el temps vaig anar descobrint el meu cos, o vaig anar descobrint d'una manera molt natural com poder cantar i aguantar aquestes 3 hores sense fer-me mal.
Va, comença a explicar, per algunes persones que vulguin...
Realment, a veure, amb els anys, clar, ara que en sé una miqueta més en el sentit de que tinc més coneixement, a lo millor de com... De quines són les parts físiques del cos o que s'utilitzen o tinc una mica més de teoria, per dir-ho d'alguna manera, però tampoc creguis que ho tinc gaire clar. Però sí que et diria que, clar, en el meu cas i en l'estil de música que fèiem nosaltres, que era música moderna i que és la que fem, utilitzem moltíssim el que és el diafragma, no?
Exacte.
Perquè és l'estil de veu que sobretot jo almenys utilitzo més, és el que li diuen a la belting voice, no belting, que fa en relació al cinturó, no? El cinturó, sí, que tenim com un cinturó, bueno, visualment es pot explicar així,
sí,
i seria pues, tota aquesta zona que quan utilitzes el diafragma doncs, bueno, s'endureix, per dir-ho d'alguna manera, per explicar-ho d'una manera molt pedestre, i això et permet tenir, a part que et permet, juntament amb la respiració, de tenir una capacitat pulmonar que t'ajuda a treure la veu i mitjançant aquesta respiració a poder no fer-te mal a les cordes vocals i no tancar el que és a la part del coll, i que és quan et trenca, no?, totalment, sinó que ve la força de, bueno, de la part de més a baix fins que surt, i d'aquesta manera doncs, poder controlar una miqueta tot el que era la veu i la potència de la veu i la dicció, les paraules... A veure, jo vaig anar veient això, però no ho vaig anar veient d'una manera teòrica, sinó eminentment pràctica.
Pues vas tenir una gran sort de no castigar-te, perquè el que estàs explicant lo que expliquem, o sigui, és el diafragma, realment és el múscul de la veu.
Sí, sí, no, totalment.
Llavors vas tenir la sort de o castigar-te-la, però de seguida solucionar-ho, perquè hi ha molta gent que fa això, però quan arriba la part de donar-se compte que no sap que fa malament...
No, jo crec que va ser, clar, el trobar-me amb la... Va ser un tema de supervivència. Jo crec que realment va ser el meu cos i la meva consciència que van anar parlant entre ells i van anar trobant aquesta manera de funcionar. Jo recordo, realment, recordo, no, potser no amb gaire detall, però recordo el moment que jo estava assegut tocant el piano i cantant i de sobte vaig començar a provar. Ostres, vaig apretar una mica més aquí, o vaig a fer una mica més d'esforç allà, o vaig a fer... I veia que la veu sortia amb una potència diferent, que la podia projectar d'una altra manera, que no havia de fer un gran esforç, que relaxant els ombros... No sé, jo recordo això com... passes que anaven de setmana de setmana, no? O sigui, després dels 2 primers mesos de cantar d'aquella manera i quedar-me afònic i perdre la veu, vaig anar veient com això s'anava solucionant per si sol. O sigui, era com una supervivència del cos, no? També diré que crec que en aquest sentit tinc un aparell fonador.
És el que...
He tingut, no sé si és sort o no sé si em ve genèticament o tal, però he tingut a nivell orgànic o físic, doncs, si hagués tingut un altre organisme o un altre òrgan en aquest sentit, doncs, a lo millor ja tindria nòduls i pòlips i tindria de tot.
Bueno, potser en el moment just que podies haver-ho tenit vas agafar consciència del que et passava, o sigui, sí, que perfecte. El que passa és que el que ens escolti no arribeu a aquest nivell del queco, perquè
no,
segurament
clar,
el queco realment té una consciència del seu cos que no tothom tenim, i a vegades no sabem que la força de la veu es pot sortir del diafragma. Bueno, és un consell. Queco va arribar i perfecte, perquè aquesta autoconsciència ens arriba a fer moltes coses, però clar, no tothom la tenim.
Això és una mica el tema de sempre. És a dir, som nosaltres capaços realment de trobar aquestes coses? Jo estic convençut que sí.
Jo
a més,
també,
per les altres feines que he anat desenvolupant, també del coaching, etc. i tal, pues la pressuposició sempre és que tothom té els recursos suficients com per solucionar els temes de la seva vida i trobar tot allò que necessita per desenvolupar-se i créixer, no? Amb el tema aquest de la veu, home, sí que és cert que és com lo de la música. Jo vaig aprendre la música de dintre a fora, no de fora a dintre, no? No va venir ningú que em va posar una partitura i em va dir «Ándale!». No, és que la música no és esto, la música és de dentro a fora. Jo és una cosa que penso jo, no? I a mi m'ha funcionat d'aquesta manera, no? Clar, jo també, la meva manera de funcionar és molt autodidacta, llavors suposo que també influeix amb aquesta manera que he tingut d'aprendre a cantar i de col·locar la veu. Ara, jo quan faig amb les corals i tal, doncs fem un escalfament, clar, jo ja em vaig... Ja des del primer dia que vaig començar a portar la coral, doncs ja em vaig una mica, no?, informar...
Explica'n una mica, sí, exacte. Com doncs treballes
això,
amb les corals? Abans tu estava preguntant, per què no m'expliques quin tipus de coral és?
Són corals de música moderna, diguem de gospel, perquè com també és una paraula... Bueno, marketingianament queda molt bé, però fem gospel i música moderna, o sigui, no és tot... música espiritual negra o música religiosa americana o afroamericana, que és el que molta gent potser diu, ostres, només fan això. No, fem gospel i també fem música moderna d'altres grups, que, bueno, que tot ve del mateix, que tot ve d'això del blues, del jazz, tot ve una mica relacionat, no? Llavors, doncs clar, aquest tipus de música, la manera de cantar no és la manera de cantar lírica, que és una veu més de cap, no? Uh-huh. És una altra manera de cantar, molt diferent. Llavors, això, per una banda, doncs clar...
Perdona, eh? Sí, jo entenc que la gent pot anar a aquestes corals sense tenir cap tipus d'estudis musicals, sense haver cantat mai. Llavors, ve una persona que vol cantar, vol participar, perquè la coral, jo crec que a part de cantar, té uns altres tipus de significats catàrtics, de reunir amb altres persones, d'expressar... Llavors, que a lo millor no té un bon hàbit, i llavors, què fas, què feu, perquè a més de cantar no es castiga aquesta veu?
A veure, el primer que et diré, d'això que has dit, és que jo tinc la pressuposició la idea de que tothom pot cantar, independentment del timbre de veu que tingui, de que li hagin dit tota la vida que pot o no pot cantar, perquè des del moment que tu pots respirar, tens diafragma i tens veu i tens cordes vocals, pots cantar. O sigui, tu tens ja totes les eines per cantar. Tot l'altre són xorrades, creences absurdes, limitants, que no serveixen per res. És a dir, un pot tenir més facilitat o menys facilitat en funció de l'educació també que hagi tingut en aquest sentit, però és una cosa que es pot començar a fer des de que neixes, des de que estàs fins i tot al ventre de la teva mare, als 99 anys o als 150, els que visquis, no? Vull dir que això per començar. Llavors, partint d'aquí, com tothom té veu i tothom la pot utilitzar, no? I de fet, ja ho estem fent, perquè parlar és cantar, és utilitzar una sèrie de tons, no? I en funció de com utilitzes aquests tons, la gent sap si es pregunta, si és una afirmació, si és una interrogació, si és no. Uh-huh. Llavors, doncs, cantar és el mateix, és simplement aguantar més aquest to i anar-lo variant en funció d'una melodia i basat sobre una harmonia. Llavors, a partir d'aquí, què és el que fem amb la coral? Doncs t'explico una sessió normal de coral. El primer que fem és quan arriba la gent, intentem que estiguin en silenci, i llavors, doncs, a vegades fem relaxació asseguts o relaxació drets, depèn d'una mica com vinguin, doncs ja vas captant una mica l'energia i llavors fas d'una manera o d'una altra, no? Normalment ho faig assegut. S'asseuen i llavors fem un exercici de relaxació que dura, doncs, uns 5-8 minuts.
Quin tipus de relaxació?
Fem una, com una inducció a trance, que li diríem jo, no?
Sofrològica.
Hipnosis ericksoniana, si la quieres llamar. Però vaja, tampoc no arriba ni a això. Vull dir, és més que res una relaxació, no hi ha més. Vaja. És una relaxació en la que simplement el que es fa és posar atenció en el present, posar atenció al teu cos, alliberar totes les tensions del teu cos, posar atenció a la respiració, fer unes respiracions profundes, no és ni fa l'aire, sinó deixar que entri a poc a poc, com si volguessis olorar una flor o un perfum, vas deixant que l'aire entri, l'aguantes uns segons, els vas deixar anar amb 7 o 8 segons, i en aquest sentit ja estàs treballant el que és diafragma, la respiració és profunda, fas molta explicació visual, de manera que la gent vegi com que són dos pulmons, són com dues garrafes que des de baix de tot es van omplint fins a dalt, que tinguin aquesta sensació. Quan aconsegueixes un cert ritme de respiració ja vas veient que més o menys tothom ja ha entrat en això, ja vas posant atenció a diferents parts del cos, relaxant, alliberant tensions, doncs des dels peus, des dels dits dels peus fins al l'últim pelo de la cabeza, no? Llavors, depèn de com ho vulguis allargar, doncs vas fent més detalls i tal, no? També hi ha una miqueta de mindfulness, de consciència de present, no? De que la gent, doncs, bueno, que tingui consciència del moment en el que està, del present que està vivint en aquell moment, d'estar agraït, doncs, d'aquella estona que s'està dedicant a ell mateix. En fi, una miqueta, no només relaxació, sinó també una mica d'autoconsciència, no? D'identitat, etcètera, no? Un cop tenim tot això, que això és més important que tot, per mi és el més important de tot, perquè si això no es fa bé, tot l'altre cau. Tenint el cor relaxat i la ment i l'esperit, doncs ja comencem amb una M, per exemple, i agafem un to natural de cadascú, o agafem una nota més o menys que tothom, que no sigui massa greu per les dones, ni massa alta per les dones, i sense gaire volum, simplement és agafar l'aire, i quan el deixem anar, doncs amb una M sonora, doncs, com si fos un mantra, una mica, no? I això ho fem durant una estoneta, després passem a fer tot això de vibració, i a partir d'aquí ja comencem a fer escales, no? A partir d'aquest escalfament, no? Però tot sempre, doncs, cuidant això, no? Que la gent no aixequi el cap, que no aixequin els ombros, treballant sempre, doncs, des d'aquí, des del diafragma, des de la veu natural, sense forçar, sense... ¿vale? I un cop fet tot aquest escalfament, que tot això ens porta entre una cosa i una altra, doncs, un quart d'hora, 10 minuts, 20 minuts, depèn del dia, Doncs ja a partir d'aquí comencem a muntar les veus o cantem una cançó per entrar una mica en matèria i a partir d'aquí ja ens asseiem, anem passant les veus i llavors quan hem de cantar doncs ja ens posem drets o si és assegut doncs intentem que, clar, que es mantingui l'esquena recta, que no creuin les cames i es posin allò... en fi, no? Perquè si no estàs tapant la columna d'aire, estàs sí. tallant el diafragma i, clar, és tot coses perquè no es faci mal. Tot i així, doncs clar, això és un aprenentatge. Llavors, hi ha gent pues que, clar, que li rasca la veu, que hi diu, pues, comença a tossir, o depèn, ja quan et ve gent que ve amb... que, ai, ben fotut de la gola, bueno, pues a la que vegis que et fa una miqueta tal, ja para, no? I a vegades et ve gent i et diu, escolta, jo tinc un problemet amb la veu, vaig tenir això i em sento com unes coses estranyes aquí, i quan canto, digo, ja de seguida el derivo amb algun foniatre o amb un logopeda o amb algú que, amb algun especialista de la veu, no? Perquè jo no ho soc. I llavors, doncs, quan hi ha alguna cosa d'aquestes, ja de seguida ja els dic, vete-lo a mirar, perquè esto no és tonteria, no?
Molt bé. Ens has explicat que també fas obres de teatre
sí.
per cantar. No?
Obres de teatre musicals.
Musicals,
sí.
Perdó.
Sí.
Llavors fas el guió i també participes en l'obra de teatre i també has de...
Faig la direcció. D'algunes, però ara ja fa temps que no vaig fer tres i bueno, encara van fent gira, van rodant i ara passa que ara m'he dedicat més a fer música per altres obres de teatre d'alta gent, perquè era una feinada, perquè havia de fer el guió, havia de fer la música, la lletra, dirigir els actors i tal, i bueno, no em volia dedicar només a això, sinó que volia fer més coses, perquè soy un poco polifrenético, i llavors, doncs, ara he tirat més cap a aquesta vessant, no?
Ens podries explicar quines obres de teatre?
Doncs mira, els títols són una que es diu... La primera que vaig fer, una que es diu Càsting, que ara vam fer la reestrena i, bueno, van estrenar al Teatre del Sol i vam anar al Poliorama i ha estat una altra vegada al Teatre Poliorama de Barcelona i ara està girant per Catalunya. Després vaig escriure Pirats, que es va estrenar al Festival de Peralada. A més, vam gaudir molt de l'estrena perquè va ser la primera estrena que es va fer al Petit Peralada, que era la primera vegada que es feien musicals infantils allà, no? I vam estrenar amb aquesta obra, amb Pirats, i després va estar també a Teatre Poliorama, etc. Vas fer una traducció, van a Madrid al Calderón, i ara em sembla que ha estat una altra vegada, no sé si a les Arenes, aquest centre comercial que han fet a Barcelona. Després vaig escriure Papanotes, que era una història de les set notes musicals, molt interessant. I això també, doncs, va estar a Teatre Poliorama, també vam anar a Peralada i també està girant, no? I després d'això, doncs, ja vaig continuar fent música per altres obres de teatre d'altra gent, de la Faràndula, per exemple, de Sabadell, que vam fer, no sé si una Ventafocs, després per la Roda Produccions, que van estar aquí a Sant Celoni, a l'Ateneu de Sant Celoni, i bueno, i un munt d'obres més que ja ni recordo els títols, perquè en faig tantes que...
Multifacètic.
Sí, sí. Això m'agrada molt, això de música per teatre és molt divertit, perquè tens molta llibertat, sí. Et dona molta llibertat, és per nens, els nens tenen la capacitat de disfrutar de qualsevol estil de música, sí. Els grans estem més amb els patrons musicals que ens han ficat al cap, estem una miqueta més tancats, però els nens pots fer qualsevol cosa, eh? Vull dir, aquesta cosa de pensar, no, és que són niños i no van a entender, què dices? Eres tu que no lo entiendes, i entonces se lo traslades a ellos. Vull dir que és això, no? I és una feina interessant, la de musical, o sigui, aquesta cosa de mesclar teatre i música.
Escolta, sí que m'agradaria per finalitzar, si vols explicar alguna altra cosa més. I...
És que m'enrotllo com una persiana.
No, i sí que tornarem a quedar perquè sí que m'agradaria que parlessis de PNL i de coaching, bueno, de el que tu fas. Amb
sí, sí, no, és molt interessant. I a més per joves és indicadíssim, eh? Bueno, per tothom, però per joves estem veient uns resultats espectaculars.
Vols explicar alguna altra cosa més de la veu? Com...
De lo que és tema de la veu, jo animo a la gent a que superi una mica aquestes creences, no? Limitadores o limitants de pensar, no, ui, jo vull cantar en la dutxa i ni en la dutxa, no? O jo si canto a casa meva em donen amb una paella al cap, no? Que es treguin una miqueta aquesta tonteria del cap perquè no deixa de ser creences limitants. Tota la gent, et diré una cosa, eh? Entre les quatre corals potser som unes 180 persones, no? Uh-huh. no m'he trobat, potser només no m'he trobat dues persones que em diguin que canten. O sigui, 178 persones van venir a la coral dient que no sabien cantar, d'acord? Mm-hmm. No sabemos cantar, ni idea, no? Vull dir, cadascú venia, ui, jo no he cantat mai, jo sóc un desastre, jo desafino i tal. Bueno, ja, primer et preguntes si per què vienes, no? Bueno, per una il·lusió, no? De l'objectiu de passar-ho bé, de relacionar-se i tal. Quina és la sorpresa quan al cap de, no al cap de 6 mesos, al cap de 10 minuts estan cantant? Cantar en grup és més fàcil que cantar sol. També, ja és veritat, no fem proves solistes, ni fem proves de veu, ni coses d'aquestes, ni partitures, ni coses estranyes que sean barreres per a aquesta gent. Tu què vols? Tu vols cantar? Doncs vine i canta. Prova i canta, no? Com vas a dir? Llavors, clar, et pregunten, oh, però jo no he estudiat mai, no he fet res mai, com ho faré? Digo, com vas a dir? Jo els dic, com vas aprendre a caminar? Et van fer una classe teòrica de com caminar? Et van fer una classe teòrica de com parlar? Oi que no? Et van fer una classe teòrica de moltes coses que has après a la teva vida sense ajuda de ningú i sense estudiar-ho i sense... Oi que sí? Doncs també podràs cantar, carinyo.
Ja veieu que és el jo vull i jo puc.
I tant, home.
Pues que cu...
Cada uno se pone sus propios límites. Sí. I tant.
Fins una altra. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, eh?
Val. Adéu. Va.